Catalunya Música presenta Dies de Música. Músics que han fet història. Músiques de la nostra història. Un programa de Victòria Palma. L'òpera Goyescas inaugura la temporada del Liceu 1939-40, Año de la Victoria.
I ara hem de fer aquesta comèdia cada cop que vinguem al Liceu.
Calla, però que vols que et sentin?
Venga, levanta el brazo como todos.
Enrique Granados, y vivas calles, si usted también, que no me dejo.
Home, plena de fervor tampoc, més aviat perquè no hi ha cap altre remei.
Por favor, no me comprometas, y grita bien fuerte. Viva Franco, viva España, arriba España.
Ara, guai, d'on hem arribat.
Aquesta obligació d'escoltar l'himne nacional amb el braç en l'aire s'estenia a tots els espectacles. Teatros, cines, toros, deportes... L'obligació havia estat establerta en el costat franquista ja el 1937, decrets del 27 de febrer i del 24 d'abril. I haurem d'esperar fins l'11 de setembre de 1945 perquè deixi de ser obligatòria la salutació feixista. Però aquell dia, de 1939, l'obligació era rigorosament vigent.
Tenia uns 8 anys, 7, 8, i anava amb un tio meu i tornaven cap a casa amb el metro, a Lavapiés. I aquesta anècdota la tinc molt, 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 molt fresca tota la meva vida. Va sonar al sortir del metro, perquè quan en quan sonava l'himno nacional, amb altaveus per als barris i demés, i el meu tio, que evidentment no era molt d'esquerres, no va alçar el braç ni es va... Bé, va continuar caminant. I llavors, dos policies que estaven a la boca del metro de Lavapiés li van parar, li van agafar, vostè, per què no saluda amb el braç i tal i qual? Li van fotre el meu tio, no m'he donat compte, no sé què, vinc despistat, li van fotre dos hòsties, dos bufetades impressionants, li van fer ajunellar, li van fer ajunellar a l'esglaó del metro i li van fer... tirar el braç cap amunt. Bueno, aquell home va ser una humillació tan terrible, a mi no se m'oblidarà mai, clar.
Era el testimoni del senyor Alexis Messon. Aquest i altres testimonis que anirem sentint ens donaran una altra visió d'aquells anys.
Em dic Josefina Piquet Ibáñez, jo vaig néixer el 24 de novembre del 34 al carrer Major de Sarrià i sóc filla de la Conxa i del Josep. Fins als 2 anys vaig ser una nena molt feliç. A l'esclatar la guerra ja tot va canviar. Vaig patir la guerra aquí a Barcelona i el 24 de gener, quan ja estaven a punt d'entrar les tropes de Franco a Barcelona, el pare ens va venir a buscar per anar cap a l'exili.
Jo em dic Maria Salvo, vaig néixer a Sabadell, vaig néixer el 1920, per tant tinc 83 anys, no? Bueno, al final vaig anar a viure al carrer Balmes. Jo vaig estar amb els meus pares fins als 16 anys que va començar la guerra, tenia la guerra, va vindre la guerra, vaig veure en participar-hi en la guerra per influència paternal fonamentalment i perquè Catalunya, Barcelona, era una ciutat viva, molt antifranquista ja, i vaig passar els 3 anys, els 32 mesos de guerra a Barcelona.
Jo sóc Tario Rubio. Sí, jo vaig néixer en un poble de Castelló la Plana, que en diuen les Useres. Vaig anar voluntari, un grup, eren 4 o 5 companys de la meva edat, i ens vam apuntar també l'any 37 a les Joventuts Socialistes Unificades, i aleshores vam anar al front d'Aragó. Allà em van agafar presoner ferit, i de presoner ja vaig passar en camps de concentració.
Em dic Alexis Messon, soc fill d'Eugenio Messon i de la Juana Doña, que eren uns dirigents de la Joventut Socialista Unificada a Madrid a aquesta època, l'any 38-39, durant la Guerra i la República. Jo visc fa ja uns 25 anys a Barcelona. Doncs, com que els meus pares eren represaliats polítics, el meu pare estava allà a la presó i la meva mare està en un camp de concentració al mi i amb una germana, vull dir, la meva tia, la meva mare, a punt de morir-me, vull dir, perquè és clar, un camp de concentració típic, com els nazis, vull dir, exactament igual a Alacant, no? I llavors no hi havia de res, no menjaven, no, vull dir, no hi havia cap condició higiènica, els infants es morien al camp de concentració, doncs, per desenes, contínuament, cada dia. Jo vaig sobreviure, bueno, perquè van tindre aquesta sort. Després ens van enviar cap a Madrid amb uns vagons com de ganado, de bestiar.
Viva España, arriba España, saludo a Franco. Gran Teatro del Liceo, teléfono 18456. Temporada oficial 1939-1940, año de la victoria. Compañía de ópera y ballets. Dirección artística y empresa, Juan Mestres Calvet.
Això era la portada del programa de MAC al Liceu, perdó, el Gran Teatro del Liceo, va fer per obrir la temporada 1939-40, la primera després de la Guerra Civil, que es va inaugurar oficialment el dissabte 9 de desembre amb l'òpera Goyescas d'Enric Granados. Què deia l'avantguàrdia aleshores?
La velada comenzó y concluyó con el himno nacional, que la concurrencia escuchó brazo en alto, plena de fervor patriótico. Presidía la sala un retrato del caudillo en forma de medallón, sostenido por el águila imperial simbólica, colocado en la embocadura del escenario.
No es extraño el retrat de Franco pengés al Liceu. Ara pot sonar a Recuerdos de l'Antigua Espanya, que és com es diu la peça per a piano de Joaquín Turina que estem sentint. Però aleshores era una trista actualitat. També a l'avantguàrdia espanyola, el 14 de febrer de 1939, un inflamat article donava aquesta notícia tan sorprenent.
25.000 retratos del caudillo en 15 días. La nota más sorprendente del día la ha dado la Casa Jorba. Uno de los gerentes nos ha dado la noticia, entusiasmado y con la palabra emocionada.
Estoy seguro que no hay un hogar donde no exista el retrato del generalísimo. En 8 días hemos vendido la cantidad más fantástica que uno se pueda imaginar de fotografías de Franco. A millares son los pedidos que diariamente se sirven, unido a los calendarios llegados de la España Nacional. No puede uno formarse un criterio fijo. Pasa de los 25.000.
Ben mirat, no son tants. Tot i la davallada en la població per culpa dels morts i exiliats, a Catalunya hi havia força més de 25.000 hogares. En tot cas, és un fet significatiu, com altres que trobem als diaris. Els anuncis, sobretot, reflectien el moment que es vivia. Els vencedors feien notar la seva victòria i la publicitat es va haver d'adaptar als nous temps. La publicitat que sentirem al llarg del programa és del diari carlí El Correo Catalán i del programa Demà del Liceu.
Cinturones, para caballero con hebillas de falange, requeté, escudo de España, etcétera, y sin emblemas. Hilario Bartra, Guipúzcoa.
Aquests dos mons eren molt diferents, els que patien, els que estaven sotmesos i els que havien sorgit amb una societat diferent al costat dels vencedors. I llavors, és clar, havia cines, havia, les tendes estaven obertes, havia aliments, però no hi havia poder adquisitiu. Nosaltres, la gent que teníem aquella situació, que no tenies on anar a treballar perquè ja estaves, tenies un estigma de roig. Nosaltres vestíem d'una manera molt senzill, molt, i en canvi hi havia una gran opulència amb grans abrics de pells, amb sombreros, amb senyores que veies que els anava bé la vida, i en canvi nosaltres havia un estraperlo horrorós que no podies assequir-hi. No hi podies, no era assequible tu, perquè tu no tenies diners i tenies que viure amb el racionament.
El 26 de gener de 1939, les tropes franquistes ocupaven Barcelona. Amb la seva entrada, el Liceu va deixar de ser el teatre oficial de la Generalitat i va tornar a mans privades, a la Junta de Propietaris. No va caldre cap traspàs de competències. Tot el que havia fet la Generalitat quedava anul·lat. Els aires espanyolitzants ja s'havien anat notant en l'agonia de la República. A finals de 1938, la programació del Liceu va convertir-se en monotemàtica. Gairebé tota es va fer a base d'òpera espanyola o bé sarsuela. S'hi van sentir títols com Les Golondrines, Marina, La Revoltosa, La Verbena de la Paloma, La Dolores, Jugar con Fuego, Doña Francisquita, La Viejecita, Bohemios... Però també, això sí, El Giravolt de Maig, d'Eduard Toldrà.
Durant la guerra, al Liceu jo el vaig trepitjar i amb unes condicions diferents. I recordava que quan jo era nena havia estat a la porta, no esperant el meu pare, i que durant la guerra podíem accedir al Liceu perquè es feien obres i es feien festivals de cara al poble. Allò era ja el pensar que, bueno, doncs que hi havia uns drets. Llavors no hi havia les senyores tan elegants ni tan... Era una altra classe. Aquella classe ja no existia en aquells moments. Era la classe treballadora, la classe combatent, republicans, que s'utilitzava el local aquell en homenatge a aquells lluitadors. I llavors jo vaig estar-hi un parell de vegades. Posteriorment ja he anat... ja quan després, quan nosaltres ja ens vam estabilitzar, jo vaig sortir de la presó, jo vaig estar 16 anys a la presó, no? L'he trepitjat diverses vegades, i l'última vegada que he trepitjat al Liceu és quan vam fer l'homenatge a l'Associació d'Expresos Polítics, als resistents i a tots els familiars. Vull dir que són diferents lapsos de la vida, no?, que per mi sí que tenen un record, d'haver accedit en un local tan emblemàtic de com és el Liceu, que només estava a l'abast de les classes elevades, i després, afortunadament, ja han pogut trepitjar gent de condició més humil.
La darrera obra que s'hi va representar encara amb la República, el 22 de gener de 1939, quatre dies abans de l'entrada de les tropes de Franco a Barcelona, va ser la sarsuela La Bruja, de Ruperto Chapí. N'estem sentint l'obertura. El 27 de gener, sense eleccions, Barcelona tenia alcalde franquista, Miguel Mateu, i el 10 de febrer acabava la guerra a Catalunya.
S'ha d'anar a viure al carrer Balmes. La meva mare va ser portera del carrer Balmes del 56, que per cert, era el propietari d'aquesta casa, era la mare del primer alcalde franquista que va haver a Barcelona, el Mateu, Miguel Mateu, el Miguel dels Ferros.
Bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat, fundada en 1933. Al reanudar las clases, saluda con todo corazón al glorioso ejército español y al generalísimo Franco. Saludo a Franco, viva España.
Anava a escoles, diguéssim, de l'Estat i de més, perquè es va fer com una petita xarxa de si vols, no clandestina, però d'educació per als nens, diguéssim, de les famílies represaliades i de més, per part del partit o de gent o d'organitzacions d'esquerra. I jo vaig estar anant amb una professora comunista durant uns 7 anys, amb una classe de 10 o 12 nanos, que tots eren o fills de comunistes o fills d'empresonats o per luchar allà d'Himne Nacional. Pots imaginar-te que res, més bé al contrari.
Thank you.
Aquell mateix 39, el que seria el compositor més famós del període franquista, el valencià Joaquín Rodrigo, componia el Concierto de Aranjuez, que li donaria fama mundial i que ara estem sentint. Un Aranjuez que molts ja no tornarien a visitar. El 5 de febrer, un nombrós grup d'alts càrrecs de la República Espanyola, encapçalat per Manuel Azaña, va travessar la línia divisòria entre els estats espanyol i francès. Al darrere d'ells van entrar a la Catalunya Nord prop de 460.000 persones. Era un dels destins de l'exili que va afectar tots els estaments professionals i socials de Catalunya, de la pagesia fins als funcionaris, dels professors d'universitat als mestres, dels treballadors manuals als estudiants, gent de totes les classes socials i de totes les generacions.
Jo tenia 5 anys i estava, doncs, en un país que molt estrany per mi, que vam passar els Pirineus al febrer del 39 per anar parant allà, en un lloc que no ens van acollir gens bé, i jo estava amb la meva mare i ens van portar, tan aviat vam passar la frontera amb un vagó d'aquells de bestiar, i ens van portar cap als Pirineus Atlàntics, amb un poblet que llavors tenia com 900 habitants, que ara és una ciutat que en té 10.000, que es diu Lescar, i estava a uns 8 quilòmetres de la capital dels Pirineus Atlàntics, que és Pau. I allà, aquelles 50 persones que anaven al vagó ens van deixar en aquest poble, en un estable. Allà amb una mica de palla vam passar la primera nit. I com que amb aquesta, diguéssim, aquest estable, que era una finca molt gran, hi havia un restaurant, doncs la mare, com que sabia que si tenia feina o tenia família no anava en un camp de concentració, tan bon punt es va fer de dia, va creuar el pati i llavors va anar a demanar feina a la cuina del restaurant. I com que allà hi havia una àvia, la senyora Capdevielle, una dona ja molt gran, al veure la meva mare, que tenia doncs, llavors 28 anys, doncs la va agafar, diguéssim, i els altres els van repartir. I llavors, els primers dies, quan jo estava aquí, diguéssim, amb aquesta cuina, jo estava molt bé perquè m'anava refent una miqueta de totes les calamitats que havia passat, de passar a peu als Pirineus al febrer del 39, a peu, del bombardeig de Figueres i tal. Però al cap d'una setmana aquells senyors van dir que en tenien que tancar l'habitació perquè jo allà feia nosa i distraia la meva mare. I vaig estar 4 mesos tancada en aquesta habitació. Una habitació de 2 metres per 3, amb una finestra molt petita i molt alta, amb un llit de ferro, una taula i una cadira i un pot que els francesos en diuen un pot de chambre. I allà vaig estar tancada 4 mesos. I això va ser per mi, doncs, ja aquella nena, que era molt alegre, espontània aquí a Barcelona, que només va ser nena durant 2 anys, va quedar completament anul·lada.
Al país que deixaven enrere, les coses anaven de pressa, i l'obra, la petjada d'aquesta gent, s'esborrava i era silenciada.
El 14 de febrer naixia el diari falangista Solidaritat Nacional, i el dia 16 es prohibia, per decret, per no dir-ne d'una altra manera, l'ús públic del català.
La llengua estava prohibida. Tu trobaves en la situació de que a qualsevol lloc que anessis t'obligaven a parlar en castellà. Parli vostè la llengua de l'imperi.
El 26 del mateix mes, febrer del 39, el Generalíssimo visitava per primera vegada Barcelona. Per la Diagonal, per la mateixa avinguda on avui hi ha aquesta emissora, hi van desfilar tropes espanyoles i italianes.
El 9 de març es va clausurar l'Escola Blanquerna. També es va suprimir l'adjectiu catalana del Palau de la Música. En aquesta castellanització forçada, les botigues van ser obligades a traduir els seus rètols del català al castellà. Amb aquest escenari, 3 dies després que s'acabés oficialment la guerra, el 4 d'abril, es reunia la nova Junta General d'Accionistes del Liceu. Es va escollir president el marquès de Sentmenat, Joaquín de Sentmenat i Sarriera, i es va designar els altres càrrecs. Una de les primeres coses que va fer la nova presidència va ser ratificar l'antic empresari, Juan Mestres i Calvet, que continuaria organitzant les temporades anuals tal com ja havia fet durant gairebé 24 anys. I també va ser nomenat Subcomissario General de Teatros Nacionales y Municipales. Al Liceu, com en molts altres àmbits, s'afanyaven a donar una impressió de normalitat. De fet, era un símbol massa significatiu de la victòria per no començar-lo a fer servir ben aviat. Sí, l'1 d'abril havia acabat oficialment la guerra, però la pau no tornaria en molts anys. L'historiador Josep Termes, en un article sobre la Barcelona de 1939, ens explica.
L'1 d'abril de 1939 es posava fi oficialment a la Guerra Civil Espanyola, malgrat que la pau real encara tardaria molts anys a arribar. El nou règim quedava legitimat per la seva victòria militar, desitjada per molts, temuda per uns altres i acceptada amb més o menys resignació per la immensa majoria, farta de violència, morts, fam i inseguretat. La guerra s'havia acabat, però havia deixat darrere seu un dolorós deixant de destruccions materials i de vides humanes perdudes. Aquest desastre influiria durament sobre la nostra societat durant els anys següents. El que ha dit aquestes paraules és Josep Termes, nat el juliol de 1936, de professió historiador. Dit això, voldria remarcar que el 1939 va començar una etapa duríssima per la nostra vida col·lectiva, que els que vam ser infants en aquella època la vam patir molt durament i que la recordem amb tendresa perquè eren els nostres anys joves i al mateix temps amb una certa rancúnia per tot el que ens van fer perdre del nostre patrimoni i del patrimoni de Catalunya.
Però no tota la societat es resignava o acceptava el nou règim. La resistència continuava i aquell mateix mes naixia el clandestí Front Nacional de Catalunya.
De l'exili vaig tornar, em van portar la força els 9 mesos i fins a l'any 1941, que a mi em van detindre i vaig estar 16 anys empresonada per fer, esclar, una lluita antifranquista. Aquests 16 anys, per mi, han sigut d'una riquesa molt gran, a pesar de lo dur que va ser la presó, perquè va ser una escola de capacitació política i cultural. Vam arribar a creure i convèncer-nos que el que teníem que fer en aquell temps no era un temps perdut, sinó un temps de preparació. I, per tant, que havíem de lluitar per adquirir una preparació que no havíem tingut llavors, juntament cultural.
A tot aquest desastre se n'hi afegia un de nou. L'1 de setembre de 1939 començava la Segona Guerra Mundial.
Honor al glorioso movimiento nacional. Creaciones Kikuchi, Perfumes Modernos, Barcelona, saluda a los héroes con ¡Viva España! ¡Viva Franco! ¡Arriba España!
Abans de tancar portes, encara no 3 mesos, el Liceu va oferir al seu públic una representació de la Bohème de Puccini el dia 29 d'abril. Una funció extraordinària, perquè era, com escrivia La Vanguardia,
como homenaje al ejército y a beneficio de auxilio social y del Hospital Clínico de Barcelona.
Mestre Calvet, com a director artístic, havia escollit un compositor italià com a mostra d'afecte al país de Mussolini, perquè tal com deia el cronista del mateix diari, un senyor de cognom italià com Gianni, Itàlia era
la nación hermana que ha sabido comprender la nobleza de los ideales del caudillo.
A més, com que aquell sarau era dedicat a l'exèrcit i a benefici de l'auxilio social i de l'Hospital Clínic, el diari afirmava que
una vez más, el arte se ha puesto al servicio de la patria y de la beneficencia.
I sembla que l'art també es va posar al servei de la pompa militar i paramilitar. Escolteu aquesta escena tan descriptiva d'una època i d'un estil de governar que ens porta a La Vanguardia Espanyola.
Lindas camaradas de auxilio social formaron en el vestíbulo y en la escalera principal y con sus simpáticos uniformes pusieron una nota de sugestivo color en la sala.
Un color que devia ser, més que lindo, el color gris d'aquells anys. No cal saber què era l'auxilio social,
per imaginar-se l'aspecte d'aquell dia del Liceu, però en qualsevol cas, diguem que era una institució de beneficència fundada el 1937 com una delegació de la FET i de la JONS, de la Falange, vaja. En fi, que la representació operística s'havia muntat per donar una bona imatge social del franquisme i com a bona representació hi havia de ser tothom que volia comptar.
No hay que decir, por ocioso que parezca, que Barcelona entera se hallaba representada en el Liceo, deseosa de sumarse a un acto de sincero altruismo y de cálida manifestación patriótica por ver de nuevo envuelto en el prestigio el teatro que es legítimo orgullo de los españoles.
Al arribar a Barcelona, al veure que aquesta era la meva ciutat on jo havia nascut, vaig quedar com enlluernada. Jo realment el que estava passant al Liceu no ho sabia, tot i que passava molt sovint per allà perquè anava a comprar la boqueria per la meva tieta. No, ni era conscient de la vida social, perquè jo llavors anava a estudiar al Liceu Francès, que em van pagar uns tiets, i no tenia temps de viure aquelles coses. La veritat és que no, perquè la mare anava a vendre als mercats, pobra dona, s'aixecava a les 4 del matí, i jo els dissabtes i diumenges l'acompanyava per vendre als mercats, i no estaven per aquestes coses. El pare es va tindre que construir una xabola al carrer Consell de Cent, a l'agència de transport de la seva germana, perquè no el va voler acollir a casa seva, perquè eren rojos, i ella s'havia apuntat amb els franquistes, amb els guanyadors, i tenia molta por. I llavors, doncs, no. La veritat és que ho vam passar molt malament.
La Barcelona entera que hi era representada era, sincerament, la que es podia permetre les 500 pessetes que s'arribaven a pagar per una llotja. 500 pessetes equivalien a 3 mesos de salari d'un obrer. Un preu al qual pocs podien arribar, ja que la majoria de la població malvivia amb salaris de misèria i cartilles de racionament. La funció va acabar amb el final previst, i no vull dir la mort de Mimí de la Bohème.
La orquesta ejecutó el Oriamendi, el Cara al Sol y el himno nacional de España, escuchados por el público, como es de rigor, puestos en pie y con el brazo en alto. Los himnos provocaron explosiones de patriótico entusiasmo, mezclándose con los aplausos, los fervorosos vítores a Franco y a España, una, libre y grande.
Cada día al matí ens feien formar i fer cantar les dos o tres cançons, l'himno nacional, el Cara al Sol, el braç en l'aire. I després a migdia abans de menjar i després a la nit per anar a dormir. Això eren tres cops. N'hi havia un agravant, perquè moltes vegades aquelles cançons, jo i la majoria no sabíem la lletra, i bellugaves els llavis, fes com si cantaves, però n'hi havia uns elements que anaven per darrere de la formació i anaven vigilant aviam si sentia la veu, i si no la sentia n'hi havia un càstig.
No tornarem a sentir ni els himnes ni els vítores. Amb una vegada ja n'hem tingut prou i de sobres per tot el programa. Farem l'esforç de parlar de la primera representació oficial del Liceu. Quins contrastos! El teló del Liceu es va tornar a pujar, com ja hem dit, el 9 de desembre de 1939. Entre el 9 de desembre i el 28 de gener es van fer 30 funcions i l'Ajuntament i la Diputació van fer una aportació de 50.000 pessetes cadascuna. El programa demà tenia 10 planes, però pocs continguts musicals. Es limitava a presentar el repertori i els intèrprets. Això sí, estava ben farcit d'anuncis de tota mena, com els que anem sentint.
añade al encanto español de tu rostro la gracia española de Zainf, productos de belleza Laurendor.
En el programa demà no hi havia cap biografia de l'autor, cap ressenya històrica, cap comentari musical, només un llistat inacabable de noms dels components de la companyia per ordre alfabètic amb una fotografia d'algun d'ells. Res d'interès, més enllà del nom de l'òpera de la qual ara sentim un fragment, l'anomenat La Maja i el Ruiseñor, i que era estrena aquí.
Estreno en Barcelona de la ópera en dos actos, divididos en cuatro cuadros, música del malogrado maestro Enrique Granados, Goyescas.
Això és tot. Ei, i afegien un regal, que l'òpera de Granados era molt curta.
I presentació de la famosa companyia de ballets fantàsticos, Loye Fuller.
Encara no us explicaré qui era Loye Fuller. Ja veureu per què. Un últim detall. Com que malgrat els esforços de les autoritats per ocultar-ho, corrien temps de restriccions i estretors, els socis del Liceu es trobaven amb notes com aquesta al programa demà.
Es cuenta de los señores abonados a palcos el consumo de electricidad, así como la conservación de los aparatos que tengan en sus antepalcos.
Ai, si les mítiques avantllotges del Liceu poguessin parlar. I més encara si els aparatos elèctrics s'apagaven per estalviar consum d'electricitat.
Vaig parar amb un altre camp de concentració que era Aranda del Duero, que és la província de Burgos, la banda de baix. Allà vaig estar 14 mesos amb uns sòtanos, sense veure el sol. Després ja vaig recórrer diverses presons. D'aquí d'Aranda del Duero vaig parar a la presó de Valdenoceda i després vaig parar a la provincial de Burgos. En la provincial de Burgos tinc un record molt lamentable també, perquè allí dormíem amb uns sòtanos que era de ciment, solament teníem una manta, ens posàvem allí apretats tots d'uns als altres i un company que estava al meu costat un dia al matí ja no es va poder aixecar, es va quedar allí mort, no?
De Malavella, Gerona.
Si ja hem vist que s'havia triat Puccini per tancar portes del Liceu durant uns mesos i per fer contenta Itàlia, país amic, el títol escollit per obrir les portes del Liceu volia contentar el nou règim, tal com diu l'historiador Rogelier. Es tractava d'una òpera espanyola que no s'havia representat mai al Gran Teatre del Liceu, tot i que s'havia pogut veure a l'estranger. Una obra patriòtica i una estrena al mateix temps. Què més volien? Però Enric Granados, mort feia 20 anys, no en tenia cap culpa que l'utilitzessin patriòticament. Li dedicarem bona part del programa i parlarem molt d'ell per compensar el mal gust de boca del principi del capítol. Així doncs, no parlarem solament de la fastuosa arribada del franquisme a les butaques del Liceu i de les conseqüències d'una guerra. Segur que hi havia molts aficionats a la música que només hi anaven a sentir l'obra inèdita de Granados.
Em dic Enric Granados i Campiña i vaig néixer al carrer Cavallers de Lleida el dia 27 de juliol de l'any 1867. Aviat la meva família es va traslladar a viure a Barcelona. De fet, de jove havia començat els estudis musicals a Lleida, però després vaig seguir a l'Escolania de la Mercè. Posteriorment, vaig entrar a l'Acadèmia Pujol, la que dirigia en Joan Baptista Pujol, que en aquells temps penseu que era considerat el millor professor de piano de Barcelona. Amb en Pujol, precisament, hi van estudiar pianistes molt importants de la meva generació, l'Albéniz, el Joaquim Malats, el Carles Vidiella i el Ricard Vinyes. Quan tenia 15 anys, em vaig presentar precisament al concurs de l'Acadèmia Pujol. Vaig interpretar, com tota la resta, el primer temps de la sonata en sol menor opus 22, la de Schumann, i vaig guanyar el primer premi. Entre el jurat hi havia Isaac Albéniz i Felip Pedrell. Justament amb en Pedrell vaig començar poc després a estudiar harmonia i composició. Quin gran musicòleg! Va ser ell qui em va fer descobrir la música popular.
En aquests coneixements, el 1883, Granados es va inspirar per escriure 12 danses espanyoles, la seva primera gran obra. Estem sentint la dansa primera, el minuet, dedicat a la que seria la seva dona, Amparo Gal.
Quatre anys després, el 87, amb 20 anys, Granados va marxar a París a estudiar amb Charles Veriot, professor del Conservatori de París. Quedeu-vos amb el nom d'aquest músic belga perquè va ser un dels primers a apreciar la vàlua del jove Enric Granados. Dos anys més tard, en 1889, Granados torna a Barcelona. Poc després d'arribar, va oferir el primer gran concert al seu país. Va ser el Teatre Líric i segur que va ser una ocasió especial i molt emotiva. Segur que el Líric, situat a l'Eixample barceloní, devia significar per ell un gran record. En aquest teatre, que va ser enderrocat el 1901, va donar dos anys després el primer concert amb orquestra i va presentar per primera vegada a Barcelona el concert per a piano en la menor d'Edvard Grieg, del qual sentim un dels moviments. Estem parlant del 1891, any en què Granados va rebre el reconeixement mundial, l'aprovació dels grans músics de l'època. Un article publicat a la revista musical catalana ens dona una idea de quina era la consideració que tenia Granados entre alguns músics. La revista havia enviat el primer volum de danses a alguns compositors destacats i ells havien opinat sobre l'autor i l'obra. Jules Massenet, el cèlebre compositor d'òperes com Manon, Thaïs, Werther, deia:
Granados és el Grieg d'Espanya.
Camille Saint-Saëns, autor, entre d'altres, de l'òpera Sansó i Dalila:
M'agraden les seves danses parlancis melangiós.
Charles Veriot, recordeu que abans l'hem esmentat, el professor de Granados, violinista i compositor, deia de les seves danses:
A mi m'agraden pel seu caràcter.
I el compositor noruec, Edvard Grieg, el de Pergin, amb qui Massenet fa una estona comparant Granados, per què li agradava?
A mi, per la frescor i la flaire nacional.
I què va opinar el Roser Sarcuí, un del famós grup del cinc?
Gràcies per les seves danses. Són exquisides. La melodia i l'harmonització, tot és encisador. Gràcies per la publicació.
És passiva. Gràcies a vostè per la seva opinió. Escoltem finalment un altre professor seu, el tortosí Felip Pedrell. Endavant, mestre.
El recull de les danses espanyoles no és solament una magna obra musical, sinó una obra d'alta transcendència per l'art musical espanyol.
Amb aquest aplaudiment d'altres grans músics com ell, li arribaven a Granados esdeveniments de transcendència personal. El 1892 es va casar amb la valenciana Amparo Gal. Abans us l'he presentada en parlar del minuet de les danses espanyoles que li va dedicar. Van tenir 6 fills abans de... Però no corren tant, tot i que molts ja sabeu la gran tragèdia que van viure els nostres dos protagonistes. El 1898, l'any de la pèrdua de les últimes colònies espanyoles, Cuba i les Filipines, Granados va obtenir un reconeixement més polític i social amb l'estrena de la sarsuela Maria del Carmen i la creu de Carlos III, que li va imposar la reina Maria Cristina. El canvi de segle va ser per a ell una etapa de continus concerts.
L'any 1900 vaig fundar una societat de concerts, la Societat de Concerts Clàssics. I un any més tard vaig crear l'Acadèmia, l'Acadèmia Granados, que molt aviat es va convertir en l'escola municipal de referència a Barcelona. Entre els alumnes que hi vaig tenir hi van destacar, doncs bé, la Conxita Badia, el Robert Gerard, el Frederic Longàs, el Frank Marshall, bé, de fet, aquí tots diem Marsall. I l'any 1904, un nou premi, el del concurs de composició del Conservatori de Madrid. Me'l van donar per l'Allegro de concert.
Que hem estat sentint. Les seves ciutats, Lleida i Barcelona, també el reconeixien. El 1912, quan el talent de Granados era ja indiscutible, es va inaugurar a l'Avinguda del Tibidabo de Barcelona la Sala Granados, un lloc emblemàtic per a la seva obra.
Aquí s'hi van donar a conèixer moltes de les meves composicions, els valsos poètics, les escenes romàntiques, les cançons amatòries, les tonadilles, el quartet per corda, el trio, el doble quintet, a més de les obres que vaig escriure pel Teatre Líric Català, amb les lletres que va fer el meu bon amic Apel·les Mestres.
Un any abans, el 1911, s'havia estrenat a París una suite de piano important en la història que avui expliquem. Estava basada en l'obra pictòrica de Francisco de Goya. Era la suite Goyescas, subtitulada Los Majos Enamorados. No la confonguem amb l'òpera posterior del mateix títol. Què en va dir la premsa especialitzada de París?
La personalitat de Granados,
és gran des de dos punts de vista, com a pianista i com a compositor.
Goyescas
és una obra singularment atractiva i que podem col·locar al costat de l'Ibèria del Béniz. Va ser una rara bona fortuna de sentir aquesta obra interpretada pel seu autor. Una interpretació que serà inigualable per molt temps. Poques vegades els artistes havien vingut de forma tan nombrosa a la Sala Pleyel. I poques vegades l'auditori havia estat tan vibrant, tan entusiasta, tan autènticament transportat pel gran artista barceloní.
Però abans de l'estrena entusiasta a la mítica sala parisenca Pleyel, Granados ja havia fet una preestrena a la mateixa capital francesa de la suite, que havia escrit entre el 1909 i el 10, i de la qual sentim el fragment Requiebros. Va ser el setembre de 1910. Goyescas, la suite per a piano, ara en sentim el Fandango del Candil dedicat al pianista Ricard Vinyes, no va trigar massa a arribar a Catalunya. L'11 de març se'n va presentar la primera part al públic del Palau de la Música Catalana. Les peces que formen Goyescas estan dedicades a grans pianistes de l'època, amb una excepció a la quarta, dedicada a la seva dona, Amparo Gal. Les dues últimes peces les hi va afegir més tard i es van estrenar amb tota la resta a París, el 1914. L'èxit de la suite per a piano de Goyescas li va oferir la possibilitat de fer-ne una versió operística per a l'Òpera de París, com confirmava una carta del director d'aquest teatre parisenc.
Li confirmo la nostra conversa d'ahir i l'acceptació per part de l'Acadèmia Nacional de Música i Dansa de la vostra obra lírica en tres quadres Goyescas per ser representades, si no hi ha cap imprevist, durant els primers mesos de 1915 o, com a molt tard, en el decurs d'aquest any. Queda clar que Goyescas no es pot representar en un teatre estranger abans de la seva estrena a París.
Senyor director, ja li dic jo que aquesta estrena a París no serà possible. I va arribar l'esclat de la Primera Guerra Mundial a Europa. París quedava descartada per a l'estrena de Goyescas. Granados va rebre la notícia de la guerra a Suïssa, a casa del compositor, director i pianista Ernest Schelling, on estava passant uns dies, i on també hi havia aleshores el compositor polonès Ignat Paderewski, que vivia a Suïssa. Schelling va reaccionar amb rapidesa i va proposar a Granados d'estrenar-la la mateixa temporada al Metropolitan Opera House de Nova York. El mateix Schelling va començar les negociacions amb el teatre. Les cartes que es van intercanviar són molt curioses. Gatti Casaggia, el mànager del Metropolitan, li demanava a Schelling que li traduís al francès paraules com pelele i merendero perquè no les entenia i li costava de seguir l'obra. Feu l'experiment. Intenteu traduir a una altra llengua dos conceptes tan espanyols com pelele i merendero. No es pot. Després d'ultimar els detalls de decorats i vestuari, va arribar la confirmació de les dates d'estrena per part del teatre. Poc després, un cop fets els tràmits, l'1 de desembre de 1915, Granados i Amparo Gal es van embarcar en el vaixell Montevideo en destí als Estats Units. Van tenir com a company de viatge el cèlebre guitarrista Miquel Llobet. Joan Llongueras i Frank Marshall van anar al port a acomiadar-los. Per aquells anys, a la ciutat de Nova York, triomfava el músic Jerome Kern. El musical començava a entrar a escena. Des d'aleshores, els compositors es preocuparien més per la creació d'un espectacle coherent musicalment i deixarien d'escriure cançons independents que només acompanyaven les obres. Emergia un nou gènere que donaria coherència a aquestes cançons dins d'un conjunt. Un dels compositors més originals era el novaiorquès Jerome Kern, que aleshores era un jove músic de 30 anys. Pocs anys més tard escriuria el musical que estem sentint, el més important de la seva producció i que va marcar una època, Showboat. Nova York rebia Granados amb música de Kern i amb els braços oberts. Però ell, Granados, tenia un pressentiment. Em va deixar constància en una carta al seu amic Òscar Esplà.
En aquest viatge hi deixaré els ossos.
I així va ser, però no encara en aquesta primera part del viatge. El 15 de desembre de 1915 van arribar a Nova York. A l'arribar a Nova York, el matrimoni escriu una carta als seus fills.
Estimats fills, és inútil descriure el viatge. No hi ha paraules. Hi havíem d'estar 10 dies i n'hem estat 15. Unes quantes hores de calma i la resta un temporal que no s'acabava mai. Creiem que no us tornaríem a veure. Una vesprada, el vostre pare i jo ens abraçàrem i resàrem perquè Déu us guiés.
El 15 de desembre de 1915, Enric Granados i Amparo Gal ja són a Nova York. Del que va passar en aquesta ciutat i del que va continuar passant a Barcelona a la inauguració de la temporada 1939-40 del Liceu, en parlarem a la segona part d'aquest capítol. Si aquella temporada era la de l'any de la victòria per a uns, era la de la derrota per a altres, persones que es van haver d'exiliar o que van patir la repressió franquista. També en seguirem parlant el proper dia en la segona part d'aquest capítol.
Dies de música. L'òpera Goyescas inaugura la temporada del Liceu 1939-40, Año de la Victoria.
Gràcies, senyora Maria Salvo. Gràcies, senyora Josefina Piquet. Gràcies, senyor Tario Rubio. I gràcies, senyor Alexis Messon. Els seus testimonis ens serveixen per no oblidar.
Aquest capítol s'ha elaborat amb el programa Demà, publicacions periòdiques, revistes de música de l'època i un estudi de Roger Alier sobre el Gran Teatre del Liceu. També s'ha basat en informació oral de testimonis d'aquells esdeveniments. Amb les veus de Francesc Cano, Joan Vives, Carles Marquès, Raimon Colomer, Alfred Salaia, Miquel Guix, Àlex Robles, Carles Lobo, Clara del Ruste i els testimonis de Josefina Piquet, Maria Salvo, Alexis Messon i Tario Rubio. Narració de Victòria Palma. Producció i direcció artística de Clara del Ruste. Realització de Manel Bernat. Adaptació radiofònica de Carles Marquès. Idea, guió i direcció de Victòria Palma. Heu escoltat Dies de Música.